L'ofici d'educar a Catalunya Ràdio.
El nou currículum ha estat una oportunitat per treballar sabers i competències relacionades amb la crisi ambiental i bona part de les seves derivades. Això ha permès crear espais a l'aula per abordar aquestes problemàtiques i a la vegada donar veu als alumnes i parlar-ne. Certament a l'aula hi ha molta diversitat. Hi ha alumnat que no connecta gens amb aquestes problemàtiques, però hi ha una bona part de l'alumnat que és altament sensible i que ho pateix i que fins i tot ho arriba a verbalitzar quan es treballen aquests temes. Des de la comunitat educativa pensem que és una oportunitat aquest context que se'ns presenta per passar a l'acció. Tal com defensa l'antropòloga, investigadora i activista Iaia Herrero, aquesta crisi ecosocial només la podrem afrontar des de la solidaritat, la cooperació o el decreixement, entre molts altres factors, i per tant és una oportunitat per portar tots aquests valors a l'aula. Intentar-ho fer amb un missatge positiu per intentar lluitar contra aquesta ecoansietat del nostre alumnat. Per tant, una proposta seria petites accions tangibles que comencin al nostre centre educatiu, com podria ser un petit refugi climàtic al pati o iniciar la transició energètica, i sempre intentar-ho fer amb un missatge de treball, companyerisme i positivitat.
Benvingudes a l'ofici d'educar. Hem sentit la Núria Castelltort, coordinadora pedagògica de l'Institut Moianès. Diu la psicòloga Marta Torra que els nens i els adolescents són la població més afectada per l'ecoansietat, perquè són la franja d'edat més conscienciada i amb més informació sobre els efectes del canvi climàtic. Per parlar d'ecoansietat en infants i joves ens acompanyen
el professor de secundària Jordi Marini Montfort, autor d'Educar per al col·lapse, reflexions des de l'aula. La doctora en psicologia ambiental Silvia Collado, coautora de Conciencia ecológica y bienestar en la infancia, y la psicóloga Marta Torra, autora de Afectacions emocionals del canvi climàtic en els nens i els adolescents. I acabarem amb Com educo amb la psicòloga Lara Terrades.
L'ofici d'educar amb Elisabet Pedrosa.
El canvi climàtic avança imparable, reforçat per la inacció. Jordi Marín i Montfort.
Avui a l'ofici d'educar, l'ecoansietat a l'alça entre infants i joves, diu la doctora en biologia Kátia Hueso, que gran part de les recomanacions per un medi ambient més sa tenen un to imperatiu que pot generar paràlisi, culpa o ecoansietat. D'aquesta ecoansietat que afecta sobretot els joves en parlem per començar amb la Silvia Collado, que és doctora en psicologia ambiental i professora, que explica que el canvi climàtic està reconegut com una de les amenaces més greus per la salut mental, amb conseqüències físiques però també psicològiques. En concret, l'ecoansietat afecta sobretot infants entre 7, 8 i 9 anys, que són els que tenen més preocupació ecologista, i torna a haver un repunt als 18, 19 i 20 anys. Silvia Collado, ¿com se manifiesta esta ecoansiedad en niños y en adolescentes? ¿Qué es lo que más les preocupa?
Bueno, pues la ecoansiedad se manifiesta como con síntomas de malestar, preocupación, frustración, nerviosismo, en relación sobre todo al cambio climático y a las consecuencias que este tiene para las personas y para, bueno, pues para todos los habitantes de la Tierra, ¿no? También animales, plantas, etc. Y hemos visto que los niños, sobre todo los más pequeños, los que tienen 7, 8, 9 años, tienden a tener una visión muy antropocéntrica, es decir, se centran mucho en cómo el cambio climático nos afecta a las personas, pero aparte de eso, se preocupan mucho por los animales, más que por otros seres vivos, por cómo el cambio climático puede afectar a los animales y sobre todo a los mamíferos.
¿Hasta qué punto, Silvia, crees que somos los adultos, los medios, las redes responsables de esa ecoansiedad?
Bueno, a ver, aquí habría que distinguir entre recibir información de los adultos o de los medios de comunicación, que efectivamente yo considero que es necesaria, ¿no? El cambio climático es un problema real y es necesario recibir información sobre ello, pero hay veces que nos pasamos un poco de catastrofistas, ¿no? Incluso vemos únicamente en la televisión, en los mensajes que recibimos, mensajes muy catastrofistas de lo que está ocurriendo, de lo que va a pasar en un futuro, y eso sí que nos puede llegar a generar un sentimiento de indefensión aprendida, ¿no? De, bueno, es que haga lo que haga, no voy a poder controlar este problema que es de por sí enorme, ¿no? Y que tiene gran cantidad de incertidumbre y, por tanto, pues no voy a hacer nada, ¿no? Y a su vez nos produce muchísimo nerviosismo y muchísima tensión, esa sensación de incontrolabilidad. Entonces, hay veces que esta ansiedad que llamaríamos desadaptativa, una ecoansiedad muy alta, sí que puede venir derivada de unos mensajes demasiado catastróficos.
De hecho, tú distingues eso, ¿no? La ansiedad adaptativa, que sería el, bueno, conozco lo que pasa y hago lo que puedo, ¿no? O la patológica, que sería me bloqueo y pienso que haga lo que haga, pues no voy a conseguir nada bueno, ¿no? ¿Nosotros cómo podemos identificar en qué punto están nuestros hijos, nuestros alumnos?
Claro, aquí habría, sí, buena pregunta. Lo que podríamos hacer es, por un lado, utilizar instrumentos para poder medirlo, ¿no? Si estamos en clase, existen ya, hay pocos, pero ya hay algún instrumento que se puede utilizar con niños a partir de 12 años, un cuestionario, donde ahí podemos medir pues los niveles de ansiedad que tienen en relación al clima, al cambio climático, ¿no? Pero con niños más pequeños lo que solemos utilizar son dibujos, juegos, entrevistas más individuales que nos puedan dar una pista sobre las emociones que sienten los niños en relación al cambio climático, la ansiedad y otras emociones relacionadas a esta. Y luego en casa, pues por ejemplo, ver si vemos alguna noticia en relación a esto, lo están viendo los niños en el cole, pues qué reacciones emocionales tienen, si tienen pesadillas, por ejemplo, con relación a esto, si están extremadamente preocupados, ya nos podrían dar las claves de, oye, vamos a fijarnos bien porque igual el niño o el alumno está sufriendo ecoansiedad.
¿Y qué mensaje le podemos dar para que no sufra, ¿no? Si detectamos realmente que lo está viviendo mal, que siente mucha ansiedad?
Yo creo que lo que habría que hacer es darles herramientas para ver qué es lo que ellos sí que pueden hacer, buscar acciones tangibles, por pequeñas que sean, y enseñarles no solo que el cambio climático existe y cuáles son las consecuencias, sino esto es lo que tenemos en nuestra mano y estamos aportando nuestro granito de arena, ¿no? Pues cada vez que vamos al cole andando o en bicicleta, esto es lo que estamos ahorrando de CO2 a la atmósfera, o cuando reciclamos, en qué revierte estas acciones o este coste o este esfuerzo que estamos haciendo nosotros. Y eso, bueno, pues empodera un poco a los niños para ver que, oye, efectivamente algo sí que podemos hacer para mitigar la crisis climática.
Silvia, ¿hasta qué punto su preocupación nos puede motivar a los adultos, ¿no? a hacer cambios, a tomar conciencia?
Sí que nos puede motivar. De hecho, lo que hemos visto es que se da esta socialización inversa, ¿no? Los niños y los adolescentes ahora reciben muchísima información en el cole sobre el medio ambiente, el cambio climático, y se ha visto que aquellos que más información reciben son luego los que lo trasladan a los hogares, y esos papás, esas mamás, finalmente también están más concienciados y llevan a cabo más acciones a favor del medio ambiente.
Silvia, ¿cuándo crees que deberíamos pedir ayuda profesional si detectamos eso, una inquietud, una ansiedad en nuestros hijos en relación al medio ambiente?
Bueno, yo creo que hay que pedir ayuda profesional cuando vemos que los niños y las niñas están ya en un punto en el que su preocupación ante la crisis climática o el medio ambiente es tal que no les deja llevar a cabo sus acciones cotidianas. Por ejemplo, vamos al supermercado y el niño o la niña se pone nerviosa cuando estamos eligiendo verduras y vemos que todo viene envuelto en plásticos, ¿no? O salimos a cenar y vemos, o a comer, y vemos que no hay producto de temporada en el restaurante, y esto, bueno, pues les crea demasiada preocupación, ¿no? O se levantan y dicen, oye, pues es que tengo pesadillas en relación a esto. O hablo con mis amigos y nadie me entiende y me siento muy frustrado, muy frustrada. Cuando vemos que esto les interfiere en su día a día, es cuando ya deberíamos, bueno, pues pedir ayuda profesional.
Silvia Collado, ¿con qué te gustaría terminar? Quizás la importancia, ¿no?, del estudio que estáis haciendo, ¿no? Conocer esa preocupación en relación al cambio climático de los jóvenes.
Sí, yo creo que uno de los trabajos que estamos haciendo es trabajar con niños de entre 5 y 8 años, porque muchas veces este grupo poblacional recibe mensajes sobre la necesidad de reciclar, de llevar a cabo acciones proambientales y del cambio climático, pero no llegan a entender el cambio climático, ¿no? Entonces, lo que estamos viendo es que los niños de 5 y 6 años realmente no comprenden aún este problema, que es muy abstracto para ellos, ¿no? Y a la hora de diseñar programas de educación ambiental tienen que venir dirigidos o diseñados para, los niños que lo van a recibir, ¿no? Entonces, es importante entender las reacciones emocionales ante el cambio climático de los niños para luego después poder prevenir la ecoansiedad y después, si ya ocurre y es muy alta, es desadaptativa, pues poder tratarla.
Pues muchas gracias, Silvia Collado, doctora en Psicología Ambiental, profesora y coautora de Consciència Ecològica i Bienestar en la Infància. Gràcies.
Gràcies a vosotros.
M'ensenyes a cuidar del planeta?
El canvi climàtic repercuteix directament o indirectament sobre la Terra i sobre la nostra salut física, mental i comunitària. Marta Torra.
Avui a l'Ofici d'Educar constatant l'ecoansietat a l'alça entre infants i joves. Llegim, siguem empàtics amb l'alumnat, posem-nos en el seu lloc i reflexionem com ens sentiríem si els adults ens estiguessin dient tot el dia que anem cap a un futur que ningú sap com és, però que serà pitjor que el present i que hauran de fer coses que ni tan sols coneixen. Som conscients del nivell d'inseguretat que els estem transmetent, dosifiquem aquest tipus de missatges i quan els llancem fem-ho amb molta cura i aportant solucions. Per petites que siguin, si alguna cosa necessiten, aquestes generacions són models i referències, ens diu el Jordi Marín i Montfort, autor d'Educar per al col·lapse, reflexions des de l'aula. Com et trobes el teu alumnat? No? Com t'arriben? Arriben amb aquesta ecoansietat, amb aquesta preocupació pel que passarà en el planeta?
Bon dia. Bé, no tots. Com ha comentat la doctora Sílvia Collado abans, no? Hi ha dues franges que d'edat manifesten aquesta ecoansietat i jo justament estic en la del mig, a l'institut, no? Que és plena adolescència, o preadolescència i adolescència. El que sí que manifesten és estar perduts absolutament. Al mateix temps hi ha un sentiment també d'injustícia perquè durant l'escola se'ls ha vestit un monstre que és el canvi climàtic, que ells no entenen què és això del canvi climàtic perquè la seva memòria climàtica és curtíssima, per tant ells no tenen cap percepció real de que el clima estigui canviant. I injustícia perquè en el fons a l'institut, diguem, ja tenen aquest punt més de maduresa, el que veuen és que això ve d'abans i que això és una cosa que heu fet vosaltres i ara ens esteu carregant la responsabilitat a nosaltres. I que en això penso jo que hem de tenir molta cura els docents a l'hora de plantejar el tema a l'aula, perquè quan estem utilitzant el plural, i per exemple frases com aquestes de ens estem carregant el planeta, els estem incloent a ells i ells acaben d'arribar. Quan ells van arribar està tot el peix venut, diguem-ne. Per tant, és molt injust de cara d'ells. I després, la responsabilitat és molt gran, perquè el planeta no ens l'estem carregant, el planeta s'adaptarà. El que sí que estem fent molt, molt difícil és la vida de certes espècies, inclosa la nostra, al planeta.
La solastàlgia, que no és una paraula fàcil, és la paraula per definir l'angoixa pel canvi climàtic o la destrucció de l'entorn. La va fer servir per primera vegada el filòsof Glenn Albrecht el 2005, quan els veïns de la regió australiana de Hunter Valley van demanar al filòsof que investigués l'angoixa que sentien a conseqüència de la degradació del seu entorn per la construcció de les mines de carbó, perquè no hi havia hagut prats, només hi havia roques, màquines i sorolls, i la solastàlgia va molt lligada a l'ecoansietat. Marta, com definiries què és aquesta ecoansietat, aquest fenomen que ara ens trobem, nosaltres diem en els més joves, no? en els infants i joves?
Hola, bon dia. Doncs mira, per començar una miqueta, separar una mica el que és la solastàlgia, que has definit allò de les mines de carbó i tal, però si ens anem una miqueta més cap aquí, en el volcà de la Palma, si ens en recordem tots, del 2021, doncs tota la gent que se li van quedant tan ensorrades les cases de sota de la lava o la gent que va salvar la casa, però li va canviar el paisatge. La solastàlgia té a veure amb això, no? Amb com et trobes tu després d'un cataclisme, després d'un fet climàtic advers, i com trobes tu el teu paisatge, al que estaves acostumat, i ja no el veus. Aquest entorn ha canviat totalment, no? En canvi, la quantitat tindria més a veure amb un futurible que el que passarà en el planeta, no? Què passarà amb el medi ambient, què passarà amb el canvi climàtic i amb totes les conseqüències terribles que ens apunten, no? Els adults, en aquest cas, no? Si parlem de nens i d'adolescents, que pot passar, no? Aquest cataclisme. Això serien una mica
què
les diferències.
Què trobes tu a consulta? Perquè jo recordo que tu em vas dir, me n'estic trobant de casos,
sí,
no?
Sí, sí, me n'he trobat uns quants, gràcies a Déu som molt pocs, no? Cada vegada som més, però perquè hem de mirar una miqueta, com apuntava molt bé la doctora Collado, quins són els símptomes, no? Aquests que es produeixen amb l'ecoansietat, que no són res més que altres símptomes que produeix qualsevol altre quadre d'ansietat per una altra cosa, no? Però això de que l'afectació de l'ecoansietat en una persona pugui desenvolupar-se en un trastorn, doncs dependrà molt de la sensibilitat que hi hagi entorn envers el medi ambient. No tots els nens, ni totes les famílies, ni tots els adolescents estan són tan sensibles sobre aquests temes com d'altres, no? I a més sensibilitat, més probabilitats hi hagi de patir aquesta ecoansietat, no? En tot cas, el que sí que hi ha és un augment de la preocupació sobre el medi ambient, no la gent que ja arriba, ens arriba a consultar amb un trastorn ja com a tal, no? d'ansietat.
Quines són les conseqüències de creure que no tenen futur? No? Tu abans ens ho deies, Jordi, no? que poden pensar que el planeta no durarà molt, no? I que no hi ha futur, no? Què et trobes tu en aquest sentit? Jo recordo haver fet tertúlies aquí amb nanos que ells creuen que el futur que no en tenen. Ja està. Mm-hmm. Llavors, què et trobes tu i això com s'aborda a nivell psicològic, no? Si jo crec que no tinc futur.
Bé, jo si em trobo aquesta situació, el primer que faig és dir-los que és mentida. Que futur en tindran, clar que en tindran. Que el futur no serà potser com s'està dibuixant des de certs àmbits. També és veritat.
Bueno, i el que deies tu abans, que el futur sigui pitjor que el present, no? Que jo crec que aquesta és la idea que pot aterroritzar d'alguna manera, no?
Però això tampoc és cert. Que el futur sigui pitjor que el present, en el fons és una idea que tenim instaurada perquè som fills i ens hem educat en una societat capitalista i ells ja en una societat totalment neoliberal, on s'associa l'èxit i la felicitat al consum desfermat i al creixi cada vegada més. I això realment el que està generant és una societat on tenim una insatisfacció permanent en tot. Això és el que genera ansietat. En el moment que tu treus l'atenció d'aquí i els dius que el futur serà diferent, però que no serà pitjor, serà com ells vulguin, perquè és que el construiran ells.
Com s'acompanya aquest creure que no tenim futur a nivell psicològic? Com es calma? Com es condueix aquest malestar?
Clar, això dependrà una miqueta també del que ens hagin venut, entre cometes, a casa, no? Clar, pensa que en els mitjans de comunicació esteu dient que aquesta serà la primera generació que els nostres fills viuran pitjor que nosaltres. No? Això ja els hi crea la primera angoixa. I a partir d'aquí, doncs clar, jo vaig construint el meu pensament i els meus objectius de vida envers això. És a dir, si jo, total, m'espera un futur pitjor que el dels meus pares, doncs potser també agafo aquesta actitud de renunciar a esforçar-me més, a anar més enllà. No?
Perquè... Però això, disculpeu, no té part de veritat, això?
Bueno, no té part de veritat, no ho sabem, jo no sé, perquè cadascú el futur se'l llaura depenent de... Jo només sé que hi haurà gent que se'n sortirà molt bé i hi haurà gent que no, però com ha passat sempre. Això és el que jo puc saber avui, no? I el que m'he de centrar és avui en intentar fer que això funcioni.
El que hi ha és un adultcentrisme molt gran en aquesta afirmació, clar, de que ells tindran... O sigui, ser la primera generació que viurà pitjor que els seus pares. Potser tenen més temps lliure que els seus pares. Clar. Potser tenen menys estrès que els seus pares. El sentiment de pèrdua el tenim els adults. Els nens de 7 anys, el seu món és molt diferent al nostre món de quan teníem 7 anys. És veritat que nosaltres, quan vam anar creixent, vam anar, diguem, descobrint i assimilant tota una sèrie de costums i maneres de fer que no hi eren en el seu moment. Estan començant a desaparèixer, però és que els nens que naixeran d'aquí 4 anys potser ja veuran normal que a casa no hi hagi un cotxe familiar i que s'hagi de buscar un altre tipus de mobilitat, però ho veuran normal.
Com a docent i com a psicòloga, perquè heu parlat del paper dels mitjans de comunicació, com creieu que ho hem d'explicar millor els mitjans de comunicació per no crear aquest alarmisme entre els joves i entre els infants?
Jo puc parlar com a psicòloga, no puc parlar com a això, la gent experta en mitjans de comunicació sabrà com fer-ho, no? Però jo el que sí que trobo faltar, tant amb els meus pacients com jo, com a pròpia consumidora, no, d'informació, trobo faltar que es parli més també de les coses aquelles que sí que fem perquè el canvi climàtic no ens porti cap a una catàstrofe, no? Sinó perquè ens adaptem una mica en aquest canvi climàtic. Es parla moltíssim perquè és molt escandalós, o sigui, en tot el que són els cataclismes, els tifons, els huracans, tot el canvi climàtic, tot aquest alarmisme ven, això ens ven, però això també pot provocar l'efecte contrari, sobretot en els adolescents, que estan en aquell moment en el que tot això em crida molt més l'atenció que no pas a les accions que jo pugui fer, no? Doncs aquí és una miqueta donar aquesta informació també de les coses que sí que realment s'estan fent, dels projectes individuals que s'estan agafant per poder veure que hi ha coses a fer, que hi ha coses que podem fer.
Jordi? Missatge per nosaltres,
sí,
t'escoltem.
Missatge per vosaltres. Primer, jo el que demanaria és coherència. I no pot ser, per exemple, el darrer mes de novembre, i estic segur que enguany passarà igual. El mes de novembre celebra la cimera de les parts de l'IPCC, no? La cimera del clima. Durant una setmana s'està informant sobre el clima, sobre totes les conseqüències que té, i automàticament et pots trobar que la notícia següent, el tall següent d'un telenotícies, sí que s'acosta al Black Friday i que recuperarem els nivells de consum per pandèmia. Això és incoherent de dalt a baix. O, per exemple, tota la publicitat i tot el seguiment que es fa dels esports del motor. Una cosa totalment banal. Jo gairebé ho qualificaria d'apologia del canvi climàtic. No pot ser que certes companyies, que són les causants d'aquest canvi climàtic, estiguin patrocinant espais concrets, com pugui ser el del Temps o o sigui, hi ha el que se'n diu allò el rentat de cara verd, no? El greenwashing en anglès, doncs això s'hauria d'evitar de dalt a baix.
Avui a l'Ofici d'Educar, l'ecoansietat a l'alça entre infants i joves.
L'Ofici d'Educar ha fet 10 anys. Passa-ho.
Diumenge 6 d'octubre, a partir de les 10 del matí, veniu a la festa dels 10 anys de l'Ofici d'Educar.
Serem a la Granja Escola a Santa Maria de Palautordera, amb activitats a la natura, el llibre dels 10 anys i els tets de l'Ofici d'Educar. Per poder venir, envieu un correu amb el nom complet a l'oficideducar@3cat.cat.
L'Ofici d'Educar amb Elisabet Pedrosa i tots vosaltres.
I esteu tots convidats, criatures i criatures grans.
És el meu programa que he sentit mai a la meva vida.
Sisplau, ensenyors, tenir esperit crític.
El canvi climàtic repercuteix directament o indirectament sobre la Terra i sobre la nostra salut física, mental i comunitària. Marta Torra.
Doncs Marta i Jordi, diumenge 6 d'octubre us convidem també a celebrar aquests 10 anys de l'Ofici d'Educar. Farem un programa per parlar dels beneficis del contacte amb la natura, amb el Martí Boada, el gran Martí Boada. Per venir només us heu d'inscriure a l'oficideducar@3cat.cat amb el nom complet i el telèfon i ens poseu també les edats de les vostres criatures, perquè hi haurà activitats a la natura. Trobareu tota la informació de la jornada a l'oficideducar.com. Natura, que jo crec que és la que ens cura i la que ens reconnecta i ens fa creure que tenim futur i esperança. Llegim el llibre del Jordi Marín i Montfort. La nostra societat capitalista es basa en un creixement exponencial de l'economia que ha de garantir un creixement anual del 3% pel que fa al PIB. A l'aula hem de fer arribar aquesta impossibilitat física d'un món basat en el creixement, ni que sigui constant. La idea de créixer és totalment incompatible amb el nostre planeta i és urgent que aprenguem a viure de manera sostenible, però de veritat i en harmonia amb el planeta, ens diu el Jordi. Com s'explica aquesta i tantes contradiccions, no? Un de vosaltres abans parlava de la coherència, no? En l'alumnat, no? Evitant caure en el catastrofisme, no? I en el... Nosaltres som responsables, ho dèiem abans just de començar. Nosaltres estem dient que s'han de fer tantes coses, i sembla que us col·loquem la responsabilitat, però nosaltres, quan hem de prendre acords, els adults... no els prenem. Llavors, això com s'explica?
Jo, d'entrada, els demano perdó. I que sigui a nivell, diguem, d'un acte de desgreuge de les generacions anteriors. Que també ens l'hauríem de demanar a nosaltres, l'any 72, quan explica el famós informe Meadows, no?, dels límits del creixement, ja es deixa clar el que ara és evident. Però els hem de dir que ells no tenen la culpa, els hem de desculpabilitzar, perquè totes, fins ara, fixeu-vos que hem estat parlant sempre en accions individuals. Què puc fer? Què pot fer l'alumne? Estem utilitzant la primera persona del singular. Això ja és un símptoma de fins a quin punt l'individualisme que ens marca el neoliberalisme ens ha arribat fins al moll de l'os. Això és el primer que hem de treure de davant. I segona qüestió, el fet que el creixement no es pugui mantenir, quan això ho expliques a l'aula, amb un full de càlcul senzillet, i els expliques que aquest creixement del PIB va lligat a una demanda creixent d'energia i de recursos que estem traient d'un lloc on ja hem anat a buscar-los, de que no en queden, ho entenen en 20 minuts, ho entenen ràpidament. Què passa? Que el discurs oficial és que o fem això o és el caos, és la catàstrofe, és el famós There is no alternative de la Margaret Thatcher, no? Doncs no, clar que hi ha alternativa, que passa que no interessa. Hem de pensar que el sistema sobre el qual estem d'un consum desaforat és tremendament injust a nivell planetari, no respecta als drets humans en alguns llocs, i el fet de que aconseguim uns determinats objectius en una part del planeta és a costa de que en uns altres els estiguem trepitjant els drets.
Marta, i aquesta idea que ens comentava ara ell de jo col·lectiu, no? Si jo crec que faci el que faci i faig i reciclo i no me'n sortiré, faci el que faci, aquesta frustració, com es pot gestionar per creure que jo no sóc responsable, de mi no depèn que les coses vagin malament, no? I sobretot per un infant, no?
Sí, a més estem, cada vegada, això sí que ho veiem més a consulta, independentment de la consietat, no?, la baixa tolerància, la frustració de la nostra canalla. És que no... Pobres, vull dir, creixen que abans no tenen una necessitat, els pares ja els hi proporcionen, no? I aquest sentiment de que els nens ho han de patir, no? Evidentment, com a pares, ningú volem que els nostres fills pateixin, però patir forma part, és una emoció i forma part de la vida. Aleshores, tu, si no deixes que el teu fill pateixi per ell sol, mai agafarà aquest recurs propi de sortir-se'n d'allò que el fa patir. Mai generarà aquestes eines, no?, més creatives per intentar fumigar aquest dolor, no? Aleshores, sí que els pares, jo crec que uns dels deures més importants que tenim com a societat és que els pares entenguem que els nostres fills, o sigui, hem de validar-li totes les emocions que tenen, validar aquestes emocions, però validar en el benentès de que validar no vol dir solucionar o solventar, sinó que els hem de donar eines perquè ells mateixos puguin generar els seus propis recursos a l'hora de fer front a aquestes emocions que, en el fons, són al final la resiliència, no?, que és, jo crec que és la base de tot això. No sabem quin futur els espera. Serà un futur segur molt més canviant del que hem tingut nosaltres o les generacions anteriors, i s'hauran d'adaptar molt més. I sense aquesta resiliència o sense aquesta flexibilitat, que pot ser de pensament, no?, doncs ho tindrà molt més complicat. I aquí aquesta, jo crec que és la nostra feina, no?, i sobretot el tenir aquest pensament crític, no?, a fomentar el pensament crític des de l'escola i sobretot des de casa. Però clar, per fomentar el pensament crític és molt complicat com a pare, perquè tu tens unes creences. I primer ens hem de revisar com a pares les nostres pròpies creences per poder, doncs, ensenyar en els nostres fills a poder tenir aquest pensament.
Abans jo li preguntava a la Sílvia Collado quan recorre a un professional. És a dir, en alguns casos es pot convertir en una obsessió de no puc fer això perquè si faig això, si consumeixo...
Sí, sí.
Però tornem a l'individualisme.
Sí, però jo t'ho dic en el sentit que si una família es troba que té un fill que ho està vivint així, com a nivell psicològic el podem ajudar per sortir d'aquí? Hi haurà una part al centre educatiu, però jo he vist nens absolutament preocupats que no s'atreveixen a fer una passa si no és que no tenen por de les conseqüències de la seva empremta, no? Uh-huh. En el planeta.
Clar, aleshores, quan aquesta afectació et supera, quan aquesta afectació et limita les teves activitats quotidianes, fa que la teva qualitat de vida sigui menor, que això els pares ja ho observem, doncs els nens estan més presenten més irritabilitat, tenen trastorns del son, no tenen ganes de sortir de casa o estan massa pendents o massa preocupats, tenen malsons, pensen tota l'estona sobre el canvi climàtic i veiem que nosaltres ja com a pares no podem proporcionar aquest ajut, aleshores sí que és convenient poder consultar amb un professional i a més, fer-ho aviat, perquè no desemboqui això amb un trastorn d'ansietat més greu o inclús amb una depressió, que és quan ja ens arriba a nosaltres a consulta, que de vegades els pares doncs, no sabem què fer a casa sobre això, no?
I un personatge famós i conegut per molts joves, que és la Greta Thunberg, que ella arriba a un punt en què diu, doncs jo no vaig a l'escola perquè jo em planto, no? I això què?
Això d'anar a l'escola i els divendres, doncs, triomfa, no? Surt de secundària. Què passa? Que fins i tot hi ha alumnat que no la coneix. Va tenir el seu boom per a 2-3 anys, no? O 4, i ara hi ha alumnes que ja no la coneixen. Però hi ha un problema. Jo amb la Greta li trobo un problema, i és que es focalitza en una persona. I hem de fugir dels individualismes. Els hem de dir que ells sols no poden fer res, que ho han de fer en xarxa, que això el problema l'hem de solucionar entre tots. La història aquesta de la petjada de carboni, això ho va treure la BP en el seu moment, i és una manera de desviar l'atenció i transportar la culpabilitat a l'individu, quan realment la culpabilitat està en unes grans multinacionals. I clar, mentre desviem això, jo estic preocupat de què he de fer jo, no li demano passar comptes a un altre. I aquest és el discurs que hem de trencar d'alguna manera.
Avui, a l'Ofici Educar, l'equanxietat a l'alça entre infants i joves, en temps de suplement a Catalunya Ràdio.
Podeu parar de llançar plàstics al mar?
Si eduquem la ciutadania en l'individualisme, estem perduts. Jordi Marín i Montfort.
Coses molt interessants que ens explica el Jordi Marín al seu llibre. Per exemple, diu, s'aposta per la transició energètica, deixant les fonts basades en la crema de combustibles i fòssils, però, per exemple, els cotxes elèctrics necessiten el liti d'altres minerals per a les bateries, que també són escassos. I ens ve a dir que no es pot garantir el subministrament elèctric a tota la humanitat amb fonts renovables o netes perquè la demanda no para de créixer. Aquestes contradiccions que dèiem abans. O, per exemple, un altre cas molt descoratjador. L'abril del 2021, Taiwan patia una sequera molt severa fins al punt d'haver de prendre una decisió molt dràstica: tallar el subministrament d'aigua a la indústria dels processadors. Se'n necessiten quantitats enormes per a fabricar-ne. O tallar l'aigua als pagesos, que la feien servir pel conreu de l'arròs. El govern va deixar sense aigua la pagesia. La lliçó apresa fa feredat, diu ell, la tecnologia passa per davant de l'alimentació. Clar, totes aquestes coses, com les hem d'explicar? Quan les hem d'explicar? Tu dius que això ha de ser transversal? A més, són contradiccions adultes que poden generar aquesta sensació de ens estan enganyant perquè ens diuen una cosa i en fan una altra, no? Tot això, com s'explica de manera que puguin sentir que els estem acompanyant, que els estem validant amb totes les emocions que sorgeixen de por, de què passarà, de...
Al final se'ls ha d'explicar, el problema no és només del canvi climàtic, sinó que hi ha una crisi energètica i una crisi de recursos al darrere, que van paral·leles. Al final tot és un símptoma d'una crisi d'un sistema que no funciona, que no és perdurable en el temps. I això, però és que ho tenen clar tots, ho tenen absolutament clar tots. Llavors, ara se'ls està venent, per exemple, la idea de que no passa res si no hi ha cotxes de combustió, sinó que perquè hi haurà cotxes elèctrics. Però el problema no és el liti només. Si no hi ha cotxes de combustió, perquè diguem que el petroli comença a escassejar, és que el cotxe no està fent només de liti. El liti són les bateries. Però la resta del cotxe els pneumàtics, d'on surten el plàstic per reduir el pes del cotxe, perquè el portar una bateria de liti pesa molt més, per tant hem de reduir pes d'un altre lloc. Aquests plàstics d'on surten? Surten del petroli. L'asfalt de les carreteres d'on surt? És que va molt més enllà d'això. A banda de que ells ja ho estan veient, a quin preu estan els cotxes elèctrics, què està passant amb l'electrificació? Està augmentant la demanda. O sigui, es vol electrificar tot. Ja el problema no és l'elèctric, el problema és el coure. Per electrificar, és que és inviable. A part de l'alternança, o sigui, de la intermitència de les fonts renovables.
Clar, però si tot això tu m'ho expliques en una aula, jo ara m'estic posant el paper d'un alumne i jo em desanimo, eh?
Ja, però és que...
Francament.
Clar, però la història és que no expliquem només això. Dic, quina és l'alternativa? Jo els dic, mireu, aneu fent-vos la idea de que és molt probable que vosaltres no tingueu cotxe en propietat. Ara bé, el que sí que pot haver són models de mobilitat comunitària i la solució passa per fer xarxa. Doncs, i evidentment, jo sempre intento acabar amb solucions, amb indicacions de què podem fer. Si ho fan en el botelló.
Però fixa't
la festa,
que això que fas tu, tornem abans al que dèiem, era individual. Segurament ho fas tu individualment, ets un professor que has decidit que vols fer això, però és individual. Diríem que això no està generalitzat, aquest discurs teu.
No ho està. I, de fet, quan intentes, jo què sé, en el meu claustre, no, intentes plantejar alguna situació que vagin aquesta línia, a vegades hi ha gent que et mira com dient, com estàs dient? Per exemple, hem de suponer-nos, no pot ser que fem el dia del medi ambient i després decidim anar de viatge de final de curs amb un creuer a Itàlia, que és el més habitual, és un estàndard, diguem-ne, no? Doncs no, ens haurem de començar a plantejar cada vegada que sortim del centre quines emissions de diòxid de carboni estem disposats a fer per participant. I que això sigui un criteri. Com és el criteri econòmic? Ens haurem de començar a plantejar si hem de comprar material per al centre, on el comprem. Si el comprem a les botigues de la vora del centre o el comprem a Amazon.
Sí, això és el que una mica, no, el que deies abans, no? Com els podem ajudar des de casa en aquest sentit, no? Doncs a casa, tres quarts del mateix, a fer-los entendre que qualsevol acció individual que ells facin, encara que no vegin revertit a llarg termini ni més enllà de lo seu, està tenint una conseqüència sobre el medi ambient i sobre, si més no, sobre casa seva, no? És a dir, tancar les llums de casa, quan no les necessitem, tenir l'aixeta, no gastar més aigua de la que necessitem, doncs tot això, totes aquestes accions que tu els pots fer partícips en els nens, no veuran que hi ha un efecte en el canvi climàtic, però sí que veuran que a casa, si els ensenyes, mira, aquest any que hem reduït la factura elèctrica a tants diners, no?, o tants watts, o hi hem reduït aquest consum d'aigua. I això ho hem fet nosaltres. I també fer-los participar en accions col·lectives. Per exemple, doncs, agafar, quan anem a la muntanya, portant-nos una bossa de brossa i recollir tot el que trobem, totes les llaunes que trobem, o inclús accions col·lectives de, doncs, mira, s'ha d'anar a netejar una platja, o s'ha d'anar a plantar arbres en una zona cremada. Doncs totes aquestes coses que són, crec, molt enriquidores i que, a més, a nivell familiar poden fomentar altres aspectes que no són els mediambientals, sinó que són la comunicació en família i el fer coses en família, crec que són molt positives a l'hora de poder conscienciar.
Abans de començar, i sé, Jordi, que em vols dir alguna cosa, jo us deia, jo he sentit nanos que diuen que pesats que sou els adults amb tot això, no? Que hi ha com un cert efecte rebot.
Clar.
Sí, però perquè sempre és, diguem, punitiu. Clar. Sempre és culpabilitzador el discurs. L'hem de canviar. El que els hem de fer és que quan les propostes que comentava era la Marta, doncs que no per fer tot això seran menys feliços.
Clar.
El que hem de treballar, i aquí és una cosa que hem de treballar des dels centres educatius, és treure la idea que pel fet de no estar consumint contínuament i fent coses més millors que l'any passat i més grans i més... No per això serem menys feliços.
Sí, però, perdoneu, per això en el món dels likes...
Ah, clar,
és força difícil.
Clar. Sí, però mira, fixa't en el que parlàvem abans, el que deia ell, el que deia el Jordi, que és que al final si anem prohibint absolutament totes les conductes en un col·lectiu com l'adolescent, això pot fer l'efecte rebot. És a dir, jo, a mi, si contra més m'ho prohibeixis, No? Més ho faré perquè jo estic buscant, perquè és la meva feina com a adolescent, buscar el límit de fins a on puc. No? I a més, si aquesta acció punitiva que deia ell no té cap conseqüència, perquè no la veig, no? Per què ho he de fer? Aleshores, mostreu-me com a adolescent què és el que sí que realment... Com funcionen aquestes accions que jo faig pel medi ambient, a on van a parar? No? Mostreu-m'ho això, perquè des dels mitjans de comunicació és el que dèiem, no? Necessitem veure que realment, si fem coses, no? Tot canvia, i aquestes coses, més que es vagin fent per millorar tot això, i no tant prohibir.
Jordi?
Sí, clar, el canvi climàtic, no? Perquè estem centrant molt en això, eh? També hi ha un discurs molt imposant, no? Que és el fet de dir que l'hem d'evitar, no? Que és una cosa que està per venir. No, el canvi climàtic l'estem patint.
Està passant.
Jo, el discurs que faig a l'aula no és tant de què hem de fer perquè no vingui el canvi climàtic, sinó què hem de fer per no agreujar-lo i què podem fer per començar a adaptar-nos a aquesta situació. Perquè està canviant el règim de pluges. Està canviant les temperatures, està canviant tantes coses que ens afecten a tantes variables que els hem de donar eines per adaptar-se a això.
Missatge?
Ja parles en la mirada posada en el futur del què fer i no en el passat de què no vam fer i, per tant, jo crec que l'enfocament és diferent.
I el missatge que t'agradaria fer arribar als docents que et puguin estar sentint?
Doncs que pensin en el que fan a l'aula, no? La seva acció educativa, que vagi adreçada a no ser còmplice d'aquesta voràgine neoliberal, que és la que ens ha dut on ens du. I, per tant, d'anar pensant en fer qüestions o accions en xarxa on la vida estigui al centre, com bé deia al principi, comentaves a la Iaio Herrero, no? Doncs posar la vida al centre i no l'alumne. I tots els professors o tots els docents, quan entrem a l'aula, pensem en els nostres alumnes, que necessiten. Però el fet de posar allò l'alumne al centre, l'estem deixant sol, l'estem aïllant. Hi ha una epidèmia de solitud que en podríem parlar un altre dia.
Sí. No? Ens va explicar la filòsofa Marina Garcés durant la pandèmia. El perfil de compte de WhatsApp del meu fill de 13 anys hi posa, ens va dir. Tranquils, el 2050 estarem morts, som... La primera generació que té incorporat que les modes de viure actuals porten a la destrucció i a l'extinció d'una part del planeta, però el que és important és que tinguin una consciència que desperti respostes, ens va dir en aquella ocasió la Marina Garcés. Missatge pels meus joves, els més joves. Amb què t'agradaria acabar, Marta?
Doncs a mi m'agradaria acabar, si fos un missatge pels joves, en què sobretot fomentin el pensament crític. Les xarxes socials estan plenes de demagògia, de catastrofisme, i crec que tenir informació sempre de les dues bandes, tenir molta informació i una informació bona, i no només amb el teu igual, perquè el teu igual a vegades pot fer que sigui quasi el model d'imitar, no? I aquest no sigui el correcte, doncs intentar trobar un interlocutor vàlid sobre aquests temes que t'angoixen i poder-ne extreure tu les teves pròpies conclusions.
Jordi, amb què t'agradaria acabar?
Doncs una mica en la mateixa línia. Que llegeixin molt. És la manera de...
Ui, llegir!
Sí. Que dia,
això costa!
Fa dues setmanes em parlava amb el doctor Villar. Que apaguin les pantalles perquè els estan portant cap als extrems que no els generen...
Si ells no les apaguen, apagueu-les vosaltres. Normes i límits, que estan molt bé. I
que pensin com ajudar a qui tenen al costat. De que comencin a fer aquests grups de suport mutu a tots els nivells.
Perquè on se'n sortim tots o no se'n surt ningú, no? Diu el Jordi Marín al seu llibre, aquesta lluita no es pot lliurar de forma aïllada. Una suma d'accions individuals no canviarà res perquè el sistema està dissenyat per mostrar-se immune a aquestes accions. Diu ell que el canviar l'arrel implica canviar el sistema, canviar l'estat quo establert i, en definitiva, cal tota una revolució per fer-ho. I les revolucions no es fan des de la individualitat, sinó des de la col·lectivitat. Queda dit. Busqueu aquest llibre, molt interessant. Educar per al col·lapse, reflexions des de l'aula. Gràcies, Jordi Marín, gràcies, Sílvia Collado, i gràcies també, Marta Torra. Que ens ajudin a ser millors com a adults, a fer-ho millor, perquè ens demanaran explicacions, ens passaran revista de què hem fet i com ho hem fet, per poder tenir algun futur que sigui esperançador, no? Que l'esperança no... no desapareixi, com ens deia el darrer dia la pedagoga Pilar Benejam, no? Educar és esperança, educar en l'esperança. Gràcies, una abraçada.
Moltes gràcies.
Moltes gràcies a vosaltres.
L'ofici d'educar, a Catalunya Ràdio, amb Elisabet Pedrosa.
Podeu escoltar tots els programes a Cat Ràdio, l'ofici d'educar. O bé, seguiu-nos al Facebook de l'ofici d'educar o us baixeu al Telegram i busqueu l'ofici d'educar.
Com educo? Amb Lara Terrades.
Doncs el Com educo d'avui amb Lara Terrades, la falta de son a causa de les pantalles, el mal dormir per culpa d'això.
Hi ha moltes notícies que estan sortint ara mateix, no?, de molts adolescents que es queden enganxats a la pantalla fins tard, que tenen aquesta justificació, és que si no miro la pantalla no m'adormiré, o si no estic a la pantalla estic fora de la vida social i a més a aquesta hora tothom s'està connectant. Clar, això és preocupant, perquè mirar la pantalla tant hores al dia, per començar, és molt nociu pel sistema nerviós. Hi havia un estudi que deia que hi ha una mitjana de 7 hores en 20 minuts al dia d'adolescents mirant pantalles, o sigui, són moltíssimes hores, no? I que el 25% d'adolescents fan un ús compulsiu i addictiu de la pantalla. Addictiu vol dir que jo no puc triar si vull estar amb la pantalla o no, hi ha un, com si hi hagués un monstre dintre meu que m'està estirant tota l'estona perquè no la deixi, no? Llavors aquesta addicció, que també, clar, evidentment es dona a la nit, doncs genera molts efectes al sistema nerviós i per tant a la salut mental, i a llarg plaç ja veurem si això segueix així què passarà, perquè clar, un adolescent o una persona, però ara ens centrem en adolescents, no?, que estan a la nit xatejant o mirant el que sigui, l'endemà el que estàs molt cansat. No? Llavors, per començar, la llum blava de la pantalla afecta sobre la melatonina, llavors és una hormona que ens ajuda a dormir, ja la tenim reduïda. Si jo em costa dormir, estic enganxada a la pantalla, l'endemà estic de mal humor, estic irritable. Segurament tindré com algunes trifulgues amb les relacions properes, mare, pare, no?, si estic més irritable. I a més, en aquesta edat que el poder de les hormones ja està com amb efervescència, no? Després també hi havia un estudi que parlava de la relació entre els adolescents que miren les pantalles compulsivament i les assignatures que suspenen. I parlaven de com estar enganxat a la pantalla i dormir menys genera un rendiment acadèmic més baix. O sigui, perquè l'adolescent està perdent capacitats cognitives que si no estés en aquesta situació de perdre son i d'estar enganxat a la pantalla, doncs sí que tindria, no? Per exemple, la funció executiva, que està en el còrtex prefrontal, que ens ajuda a planificar, a organitzar, a prendre decisions, això queda afectat. Després també hi ha una dificultat amb l'atenció. Clar, si jo tinc son i estic cansada i estic a classe, em costarà molt atendre. La capacitat també d'aprendre nous conceptes i de recordar informació, o sigui, també està afectant a la memòria, i tot això s'ha comprovat amb estudis mirant el cervell com està reaccionant, no? Per tant, és bastant preocupant. I després, mirant també la part emocional, que per mi és la que més em fixo també, no?, per la meva feina, hi ha un tema de regulació emocional molt important. O sigui, si jo no em sé regular perquè estic cansada i perquè tinc una addicció, el meu sistema límbic, no?, la meva part emocional, està en estat d'alerta, que és el que deia abans, no? Llavors estaré irritable, em costarà relacionar-me. I clar, si posem això més l'adolescència, que és un moment on l'autoestima té feina per sobreviure de manera tranquil·la, no? Hi ha molts adolescents amb autoestima baixa, doncs clar, és un perill bastant important, no? Després també estar enganxat amb una pantalla també t'exposa a moltes comparacions. Si al TikTok estic mirant aquesta persona que jo vull ser com aquesta, que és un referent, però resulta que és impossible ser com una altra, perquè només pots ser com tu mateixa, no? Clar, llavors per mi això és un còctel de situacions que posen molt en risc la salut mental d'aquests adolescents, no? Llavors, com els podríem ajudar? Per començar, una frase que vaig llegir que l'altre dia que deia: si tu vols que l'adolescent deixi el mòbil, deixa'l tu primer. O sigui, estan tenint uns models de tots nosaltres, persones adultes, que estem tot el dia també enganxades i enganxats a la pantalla. Llavors, és el que estan veient, no? D'altra banda, jo penso que una altra cosa molt important és tenir un bon vincle. O sigui, tenir una relació de seguretat on aquest adolescent se senti acollida, no jutjada, que se li pugui parlar de: mira, a mi em sembla que estàs moltes hores a la pantalla, això pot ser una addicció. O sigui, fer pedagogia i parlar de què és una addicció i parlar d'això que estem dient aquí, com et pot afectar que tu siguis addicte a la pantalla i que et costi dormir. O sigui, posar-ho sobre la taula perquè et diguin tota la informació, no? Clar, si jo no tinc una bona relació, quan jo li digui això al meu fill o la meva filla, que bona relació o relació difícil, perquè en aquestes edats ja se sap, no? Segurament s'ho prendrà com una ofensa que pesada la mama o el papa, no? Però bueno, està bé que ens puguem anar apropant i anar donant aquesta informació i aquesta cura. Després també, de quina manera els seus hàbits quotidians, socials, estan nodrits. Si la meva xarxa social passa per la pantalla, serà molt difícil que jo em pugui desenganxar. Llavors, com podem ajudar aquesta persona a que tingui relacions socials presencials fora d'una pantalla, no? Bueno, jo diria tot això. Ah, i després també hi ha algo molt interessant, que és com una estratègia, jo diria, que és ajudar-los a trobar aplicacions, perquè, clar, seguim parlant dintre del mòbil, però una aplicació de benestar que pugui controlar les hores que es passen a cada aplicació.
No deixeu els mòbils en mans dels vostres adolescents, sobretot a les nits. No els deixeu.
No.
Gràcies, Lara Terrades.
Moltes gràcies. Una abraçada.
Jo estic cansat de veure un futbolista que té un minut de televisió per no dir absolutament res i, en canvi, els mestres som absents de tots els... Això que estem fent aquí és una flor.
Sí,
és una flor. Una flor.
Oh, que bonic, això.
Jo, els mateixos minuts de l'esport per l'educació.
Però com cada deia, dia. Com deia Espriu, la pluja fina.
Una notícia d'educació i en positiu. Ningú.
L'Ofici d'Educar, un programa en què donem veu als educadors.
I la setmana vinent, tertúlia de savis mestres. Us deixem amb Jordi Serradell. Som, sigueu lúdics, positius i alegres, i una mica d'empatia, amor i llibertat. Petons de la Núria Ventura, la Marta Sánchez i la Rosa Silluer, i fins a la setmana vinent. Soc...